Ràdio Estel. Informatius.
És la 1:00, us informa Olma Giró. El Papa ha nomenat avui per primera vegada tres dones per al dicasteri dels bisbes. Són Rafaela Petrini, actual secretària general del govern de la Ciutat del Vaticà, Ivonne Ringot, superiora general de les Filles de Maria Auxiliadora, i Maria Lía Cervino, presidenta de la Unió Mundial de Famílies Catòliques. Així ho ha fet públic aquest migdia l'oficina de premsa de la Santa Seu. Recordem que Francesc ja havia anunciat en una llarga entrevista a l'agència de notícies Reuters, feta pública la setmana passada, que nomenaria dones per a l'organisme que gestiona els nomenaments dels bisbes. I en política, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, està convençut que la Fiscalia no actuarà d'ofici pels àudios de Villarejo després de les noves converses publicades avui, on l'excomissari confessa que el compte corrent que es va vincular a l'exalcalde era fals. Ho ha dit en una entrevista a Ràdio Estel després de deixar la porta oberta a presentar-se com a candidat de Junts per Catalunya a les eleccions municipals de l'any que ve.
I seria lògic que la Fiscalia, davant d'una cosa tan greu, actués d'ofici. Que ho farà o no, pues jo estic convençut que no ho farà. La sorpresa seria que actués.
Trias ha apuntat que està sorprès que un comissari es pugui reunir amb un jutge, un empresari, un president d'un diari i un director general d'intel·ligència i antiterrorisme, i que parlin amb el segon del Ministeri d'Interior i siguin capaços de tenir una conversa on expliquen que el van intentar enfonsar. Canviant de qüestió, la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de Barcelona, Janet Sans, nega que l'Ajuntament tingui cap acord que l'obligui a indemnitzar l'Ermitage. Així ho ha assenyalat després que El País hagi publicat que els promotors de l'Ermitage reclamen 141 milions d'euros al consistori com a indemnització pels danys i perjudicis que els ha causat el veto a la implantació de la franquícia. Més qüestions. El govern preveu arribar al 7% d'habitatges destinats a lloguer social a tots els municipis de Catalunya el 2042. El Departament de Drets Socials ha presentat el nou Pla Territorial Sectorial d'Habitatge, que s'aprovarà el primer trimestre del 2023, amb un pressupost total de 13.500 milions d'euros. La proposta l'ha anunciat el secretari d'Habitatge, Carles Sala.
Allà on se necessita molt habitatge, que el 15% en un escenari de 20 anys siguin habitatges destinats a polítiques socials, i en el conjunt de Catalunya, doncs, que arribem al 7% dels habitatges que siguin habitatges de lloguer social.
D'altra banda, el Pla també proposa que el 2027 el 15% dels habitatges de les àrees amb alta demanda es destini a polítiques socials. I el condemnat a 15 anys de presó per matar d'una cossa al cap al turista italià de Lloret de Mar la matinada del 12 d'agost del 2017 ha fugit de la justícia. Aquest dimecres hi havia fixada a l'Audiència de Girona una vista per resoldre si l'acusat, que fins ara estava en llibertat perquè havia complert el temps màxim en preventiva, ingressava de nou a presó fins que la sentència sigui ferma. El processat, però, no ha comparegut i per això el fiscal i les acusacions han sol·licitat al tribunal que dicti una ordre internacional de detenció i ingrés a presó. En clau internacional, als Estats Units, el comitè que investiga l'assalt al Capitoli del passat 6 de gener, que es va acabar saldant amb 5 morts, ha arribat a la conclusió que el president Donald Trump el va plantejar, però que va intentar que la proposta semblés espontània. La comissió ha revelat un tuit que Trump no va arribar a publicar i on l'expresident es mostrava disposat a liderar la marxa per tal d'interrompre l'acte que havia de certificar la victòria electoral de Biden. Per cert, que els Estats Units han informat que han matat un dels 5 caps d'estat islàmic en un atac amb drons al nord de Síria. Segons ha detallat el govern nord-americà en un comunicat, l'operació també ha ferit de gravetat un dels seus principals ajudants i no s'han registrat baixes civils. Segons el Pentàgon, era un dels principals responsables d'expandir la xarxa terrorista més enllà de l'Iraq i de Síria. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El Girona començarà la setmana que ve els partits de pretemporada. Ho farà l'Alt Empordà el dimarts, enfrontant-se al Peralada. El segon partit serà contra un històric del futbol portuguès, el Benfica, en un enfrontament que es jugarà, però, a Suïssa. Per acabar el mes de juliol, el dia 27, jugaran contra l'Andorra, que aquest any acaba de pujar a segona divisió. El plat fort de la pretemporada serà el 3 d'agost, quan els vermells s'enfrontin al Nàpols. Tres dies més tard, el dissabte 6, el Girona disputarà el 45è trofeu Costa Brava davant el Club Bolívar, i una setmana abans de començar la Lliga se les veurà amb el Saragossa a la Vinya. I en motor, Suzuki i els propietaris del Mundial de Motociclisme, Dorna Sports, han anunciat aquest dimecres un acord per posar fi a la participació de l'escuderia japonesa al Mundial de MotoGP al final d'aquesta temporada, així com el seu adeu al Campionat Mundial de Resistència. Així doncs es confirmen els rumors dels últims mesos i això obligarà els pilots Alex Rins i Joan Mir a buscar-se equip de cara al proper Mundial. Suzuki, recordem, és una marca històrica que va començar el Mundial l'any 1960. I acabem amb ciclisme. Des de fa aproximadament 3 quarts d'hora que està en marxa l'11a etapa del Tour de França. Avui dimecres es pedala un recorregut d'uns 152 quilòmetres. La Volta Francesa arriba, per tant, a l'alta muntanya, amb un port de segona categoria, un altre de primera i dos més de categoria especial. Pogacar continua liderant la classificació general del Tour. El belga Van Aert i Van Der Poel lluiten en aquests moments per liderar l'11a etapa.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les 2 amb més notícies a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de 8 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de 8 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Amb poques paraules.
Mateix que passen de la una, seguim aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Bé, ja sabeu que els dimecres posem el focus a la comunicació aquí en el programa i avui ens volem fixar en una de les seves cares més obscures i alhora ocultes. Són les clavegueres, perquè d'alguna manera, Marta, volem parlarem o concretarem, no?, aquestes clavegueres, parlem de les clavegueres de l'Estat, eh?
Exacte, la guerra bruta i la corrupció caracteritzen aquestes clavegueres de l'Estat, que són inaccessibles per a la majoria de ciutadans. Són subterfugis on s'hi disputen d'amagat guerres brutes en l'esfera política.
I clar, per endinsar-nos justament en aquestes clavegueres de l'Estat i conèixer alguns detalls, és un plaer saludar ja a aquesta hora del matí en Jordi Cullell. Ell, com ja sabeu, és director del grau en Global Communication Management de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Jordi, com estàs? Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, estic molt bé, patint la calor, que aquests dies ja comença a ser bastant feixuga. Però, doncs, en fi, content d'estar aquí amb vosaltres.
Un patiment compartit, Jordi. Molts ànims. Escolta, anem a PAMS, perquè et volem preguntar, més que res, què són, no?, i com funcionen aquestes clavegueres de l'Estat, que d'alguna manera aquests dies, cada dia quan ens despertem, escoltem doncs un nou àudio de Villarejo, no, Jordi? Avui mateix, mira, ha entrat l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, en aquest programa amb en Pol Marçà, no? Justament l'àudio que hem pogut escoltar relacionat amb en Xavier Trias, que també en parlarem, d'aquestes declaracions del Trias en aquest programa i les volem analitzar amb tu, Jordi. Però qui són? Qui s'hi cou? Com funcionen?
A veure, mira, les clavegueres de l'Estat obeeixen a un terme anglès, que és el deep state, que és el que s'anomena l'estat profund. I s'entén com a estat profund una forma, que a veure, que és una forma clandestina de govern, que es fa a través de xarxes de poder i que sempre estan encobertes, que sempre hi ha algú que les tapa i que segueixen una agenda pròpia. Per tal de què? Per tal d'influir i per tal de que les coses vagin en el sentit que ells volen, en contra del que pot voler el govern legítim d'un país. Llavors, aquí, com que ens agrada traduir les coses a la nostra manera, clar, vam dir, escolta, amb aquest deep state que hi ha merda. I la merda per on passa? Per les clavegueres. Doncs, bueno, doncs aquest deep state aquí l'hem traduït per les clavegueres de l'Estat. El lloc on es mou molta merda per tal de què? Per tal de fer que les coses vagin en un sentit determinat que no ha de ser precisament el sentit de que un govern legítim sigui el que vulgui.
Clar, Jordi, sempre han existit a Espanya aquestes clavegueres, aquest deep state?
Bueno, de fet, a l'època dels romans i a l'època dels grecs ja es parlava de l'imperi dins de l'imperi, per exemple, l'imperi romà, i es parlava dels anomenats poders fàctics que, actuant de manera coordinada, feien anar les coses per on volien. Espanya ha existit durant la monarquia anterior a la restauració democràtica, han existit durant el franquisme i han existit, lògicament, en democràcia. Sí, i evidentment que hi seguiran existint, perquè de fet és una forma connatural. Hi ha persones que tenen influència, que no estan ocupant llocs de responsabilitat o llocs electes, però que volen seguir influint perquè les coses evolucionin d'una manera determinada, es posen d'acord i fan que les coses vagin d'una altra manera.
Clar, és curiós que correlacionis, perdona, Jordi, si volies dir alguna cosa.
No, digues.
Ah, que deia que és curiós que correlacionis amb democràcia, no? Perquè precisament el que ens dona a pensar aquesta descripció que fas de les clavegueres és que són com prova del deteriorament democràtic d'un país, no? Precisament.
Bueno, jo crec que són prova de que la democràcia està permanentment amenaçada. Que poden coincidir en moments de deteriorament democràtic o que poden coincidir en moments en què la democràcia, entesa com la democràcia liberal, com l'entenem nosaltres, funcioni molt bé. No vol dir que això, que són conseqüència de que l'estat democràtic o l'estat de dret no funcioni, sinó que hi ha uns grups que volen fer anar les coses pel seu compte, afavorint els seus interessos. Clar, òbviament, voler mantenir un cert statu quo no és un tema que sigui gratuït, de dir, escolta, ho fem així per bona fe, ho fem així per mantenir uns privilegis, ho fem així per mantenir uns ingressos, ho fem així per mantenir una situació determinada, lògicament.
I escolta, Jordi, perquè clar, tots aquests dies relacionem, quan llegim clavegueres de l'Estat, amb aquest entramat, hem de situar la policia patriòtica, si us plau. Volem que ens expliquis una mica, doncs justament, quins són els actors que estan ficats en aquestes trames de les clavegueres de l'Estat. Qui són? Només polítics? Explica'ns una mica.
No, a veure, a les clavegueres de l'Estat hi ha
qui hi ha
persones
darrere?
I grups influents. Sí. Llavors, les persones i grups influents treballen, diguem-ne, en la seva vida normal, en els llocs que els hi correspon. Llavors, a les clavegueres de l'Estat hi ha persones que pertanyen a cossos policials, hi ha persones que pertanyen a la magistratura, als cossos judicials, hi ha persones que pertanyen a l'estament polític, hi ha persones que pertanyen a l'estament empresarial. Això vol dir que tots aquests estaments en els quals hi ha persones que operen a dintre de les clavegueres són estaments que estan fets malbé, estats corruptes i generen la merda que corre per les clavegueres? No. Això vol dir que hi ha unes determinades persones que, fent ús de l'exposició en què estan en cadascú d'aquests estaments, volen fer la guerra del seu compte a través d'aquest estat profund, a través de les clavegueres, diguem-ne, per sota mà, per sota. I clar, fan córrer merda.
Clar, però què diferenciaria? Perquè la línia potser és fina, no? O té un factor determinant que diferencia una cosa de l'altra. Però, clar, en qualsevol democràcia també hi ha converses o negociacions que els polítics poden tenir en privat als despatxos, no? I que formen també part, no?, del procés polític. Però què diferencien aquestes converses del que passa a les clavegueres de l'Estat?
Home, el que diferencia precisament el que passa amb aquestes converses és que les persones que actuen a les clavegueres de l'Estat són persones que no han estat escollides. Són persones que no han estat escollides per actuar d'aquesta manera. Quan un polític actua com a polític i parla amb un representant d'un partit oposat a la seva manera de fer, el que està exercint és el seu legítim dret de posar-se d'acord amb els altres polítics. Quan actuen des de la clavegueria de l'Estat, aquí se'ls anien refot el que hagin de negociar o no. Ells mouen les coses perquè vagin d'una manera determinada. És a dir, a les clavegueries de l'Estat no hi ha negociació. Dins de les clavegueries de l'Estat hi ha una agenda i es va complir una agenda. Quan dos polítics es troben i negocien, intenten arribar a un acord. Arribar a un acord en el que sempre que hi ha un acord entre parts, les dues parts acaben deixant plumes, lògicament. En canvi, amb el tema clavegueres, no, escolta, volem que es compleixi una agenda i tirarem endavant, utilitzant els mitjans que faci falta perquè això es compleixi. I ja es veu que no tenen massa, diguem-ne, un sentit massa moral, no?
Jordi, clar, si estem parlant de clavegueres de l'Estat, en poques paraules, de l'espai de comunicació, aquí al matí a Ràdio Estel, ens ve al cap, si parlem d'aquestes clavegueres de l'Estat, el primer que ens ve al cap és el nom de l'excomissari del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo. A veure, qui és aquest home, Jordi? O sigui, ara comentarem la darrera filtració que implica Antonio García Ferreras, també. Però abans, explica'ns d'on surt Villarejo, perquè sembla doncs, que esmorza, dina, sopa amb nosaltres. Està per tot arreu, vaja.
Sí, Villarejo originàriament era un policia, que va entrar al cos de policia just en el immediat tardor franquisme, i dic immediat perquè va ser 3 o 4 anys abans de que es morís el dictador, i va ser 3 anys exactament, va ser l'any 72, va estar treballant de policia durant 11 anys, i després va agafar una excedència en el que, utilitzant, I no dic utilitzant de manera, en aquest cas, de manera no legítima, l'experiència que havia tingut, va tirar endavant negocis particulars, tipus agències de detectiu i tipus fent servir les influències que tenia a treure persones que havien estat en problemes. Aquí va anar creant societats, va anar fent un patrimoni, deien que tenia fins i tot, va arribar a acumular un patrimoni de 14 milions d'euros i unes quantes desenes de societats que es dedicaven fonamentalment a això, a temes, diguem-ne, d'intel·ligència i a temes de manegar informació confidencial entre persones i entre empreses. I llavors, l'any 93, va tornar a entrar al cos de policia, es va reincorporar a la Secretaria d'Estat d'Interior, i a partir d'aquí va començar a participar en alguns informes, com el que es va anomenar Informe Veritas, en el que es va furgar la vida de personatges públics i polítics i periodistes i empresaris, i bueno, va anar fent la seva a dintre el cos policial, i ell al mateix temps i de manera paral·lela es va anar relacionant amb persones que sapiguen que havia tingut l'agència de detectius, que tenia un cert nivell d'influència, li anaven demanant coses, i es va dedicar a intentar aconseguir-ho, però al mateix temps que ho aconseguia, per salvar la pell que en algun moment li podia estar amenaçada, es va dedicar a gravar-los, i va generar un estoc d'informació paral·lel amb aquestes activitats, diguem-ne, que ja no eren tan lícites, que anava fent, clar, per tal de que si en un moment estigués gravat, poder dir, ei, si a mi em feu mal, jo us en puc fer més. I en el fons, això és el que ha passat. En un moment donat el van detenir l'any 2017, perquè el van acusar de diversos delictes, i llavors, com que es va sentir amenaçat, doncs va posar en marge el que a nivell col·loquial es diu el ventilador, no?, per difondre tota la informació que tingués, bueno, tota no, de manera més o menys ordenada, però per anar fent por, i fins al dia d'avui.
Clar, fins al dia d'avui, si et sembla, fem un repàs d'aquest... O sigui, aquest ventilador que activa Villarejo el 2017 i que comença a esquitxar a moltíssima gent, començant pel pequeño Nicolás, no? Ens en recordem d'aquest personatge.
Sí, sí, sí. Començant per Pequeño Nicolás, pel Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que era un estafador amb cara de nen, que es feia passar per representant del partit polític que li venia en gana i que relacionava amb empresaris, amb polítics, participava en actes socials, en festes i no sé què, fins que el van enxampar. I llavors... Aquí, per demostrar la seva capacitat d'influència, quan la cosa se li va complicar, va acudir amb el Villarejo. El Villarejo, per voler-lo ajudar, va començar a difondre informació que va arribar. Ara ens portaria molt parlar del petit Nicolás, però la posta en marxa d'aquest ventilador, en aquest cas, va arribar fins al propi rei Joan Carles, perdó. I, bueno, a partir d'aquí, clar, el Villarejo es va convertir en un personatge que diu, ei, ojo, que ell pot arribar a posar en tela de judici fins i tot el propi rei en el moment. Posteriorment ha estat implicat en diverses coses. Ha estat implicat en un cas molt curiós en el que es va demostrar que havia sigut un autor material d'un apunyalament d'una dermatòloga que estava assetjada i que havia denunciat assetjament per part d'un empresari de Madrid, i que l'empresari va anar amb el Villarejo i el Villarejo li va dir, escolta, li fotrem un susto, però en lloc de donar-li un susto se li va anar a la mà. Se li va anar a la mà i a la mà hi portava un ganivet i va deixar la dona malmesa i a punt de morir. Bueno, aquí, seguint el fil, es va arribar també a implicar el Villarejo ni més ni menys que com a autor material. Ojo. Home, que això ja no són bromes, vull dir, perquè una cosa és filtrar coses, l'altra és que, ostres, que estiguis disposat a anar por ahí clavant punyalades. Una altra cosa en la que ha participat i que està de moda aquests dies és l'anomenada policia patriòtica i l'anomenada Operació Catalunya, en la que s'ha mirat d'implicar polítics catalans creant coses, proves falses, sota el coneixement, això va començar a l'època del ministre Fernández Díaz, i que ha implicat a tothom qui ha pogut, de la família Pujol, el president Mas, l'alcalde Trias, que com has dit al principi, ja possiblement en parlem més tard, però,
sí, si
però
sembla,
bueno,
mira,
aquest és un altre cas.
Sí, Jordi...
Espera't, un altre cas.
Digues. No, digues, perquè no. Justament tenim... Digues, Jordi.
No, un altre cas és... Us dic per fer l'inventari complet,
sí,
i acabem.
Sí.
L'operació Tàndem. L'operació Tàndem és una operació de recollida de proves, aquí ja no per perjudicar algú del estat espanyol, sinó per perjudicar la carrera política d'un fill del president de Guinea Equatorial que competia amb el seu germà i buscant-li proves falses a Espanya va intentar fer-li mal. Va estar implicat també... Aquí també se suposa que com a autor material, perquè es van trobar indicis, però això són només indicis, amb un incendi molt sonat que hi va haver a la Torre Windsor de Madrid fa una quinzena d'anys, en el que es van eliminar papers, perquè es van cremar, que podien perjudicar el president del BBVA de l'època, el González. I últimament s'ha vist que s'havien creat... proves falses per tal de perjudicar UP, Unides Podem, i el seu dirigent a l'època quan es va crear això, que era el Pablo Iglesias.
Sí, mira, justament...
Que, home, sí. És una joia, aquest home.
No, déu-n'hi-do.
Té una llista important.
Una llarga trajectòria, eh? Gràcies per fer aquest inventari, però mira, ara volem anar de cara a barraca, perquè justament un dels protagonistes del dia avui és Xavier Trias, i de fet ha passat per aquesta casa, ha passat per aquest programa, al matí a Ràdio Cel, hem pogut parlar al Pol Marçà amb l'exalcalde, després de fer-se públics ahir uns àudios de l'excomissari Villarejo, on revela que va admetre a Fernando Andreu, aleshores magistrat de l'Audiència Nacional, que la informació que va donar a periodistes de El Mundo dels comptes falsos de Trias a Suïssa eren falsos. Clar, diu literalment que els hi van vendre la burra. Al matí a Ràdio Estel, mira, Trias afirmava estar sorprès de les persones involucrades en, aquesta trama, una de les moltes, com bé ens explicava en Jordi Cullell, de l'Operació Catalunya. Si et sembla, l'escoltem.
Les informacions, no estic sorprès, de que un comissari es pugui reunir amb un jutge, amb un empresari, amb el president d'un diari, amb el director general d'intel·ligència antiterrorisme, i que parlin amb el segon del Ministeri de l'Interior i siguin capaços de tenir una conversa en la que expliquin pues, com van intentar pues, enfonsar-me.
Clar, a banda també Trias tampoc no espera que aquests àudios tinguin cap conseqüència legal. Són, com dèiem, declaracions d'aquest matí al matí a Ràdio Estel.
I seria lògic que la Fiscalia, davant d'una cosa tan greu, actués d'ofici. Que ho farà o no? Pues jo estic convençut que no ho farà. La sorpresa seria que actués.
Clar, Jordi, aquí l'exalcalde diu moltes coses, entre d'altres també una de les conclusions que voldríem extreure avui també en poques paraules és una mica, doncs, si ens hem de creure, no?, a tot el que diu Villarejo, l'obtenció d'aquestes proves, clar, al ser d'alguna il·legals, no?, no poden ser, doncs, no poden servir per un judici, per obrir una causa. Com es procedeix a nivell legal en aquests casos com aquest, Jordi?
Bueno, és complicat perquè l'origen de la prova és un origen il·lícit, és una informació captada de manera sense autorització d'un jutge, infringint totes les normes que normalment s'apliquen, i per tant això es fa complicat que això serveixi com a prova. L'únic que sí que pot servir és perquè a partir d'aquí la policia i l'estament judicial actuï i intenti buscar altres elements que partint de estirant el fil puguin portar fins allà on interessa portar, que és que s'eviti fer aquestes coses i que no tornin a passar mai més. És evident que el Trias està sorprès i emprenyat, perquè les jugades que han fet, no només amb ell, sinó a totes les persones que han implicat falsament, són molt bèsties. I clar, enfront de algú que rep un paper que suposadament té un origen legal i que diuen que, sigui el que sigui, que té un compte fora o que ha fet no sé què, clar, això, d'entrada, el susto existeix i després es desmenteixo encara que sigui mentida. I es triga molt, i sempre acaba fent mal.
I el mal ja està fet. Cas,
sí, clar, el mal ja està fet. I llavors, clar, això és molt greu. És que no n'hi ha prou amb estar sorprès. És que això és dolorós per tothom, sigui del color que sigui.
Clar, el que també deu estar molest és Pablo Iglesias. Fa uns dies, de fet, es filtraven les converses que tenia Villarejo amb el periodista i director de La Sexta, Antonio García Ferreras. És una conversa, de fet, de l'any 2017, en què Ferreras posa en dubte la notícia que ell mateix va donar i que assegurava que Pablo Iglesias tenia comptes a paradisos fiscals, tot enmarcat en el que es va conèixer com el Caso Granadinas. Escoltem aquests àudios.
Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo.
Claro.
Es demasiado burdo. Es decir, porque yo, no sé,
ellos tienen un lenguaje.
Estos son bolivarianos, que total, han estado allí, que nunca se han ocultado. Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, joder, son bastante más listos que todo eso.
Clar, a veure, Jordi, sisplau, ajuda'ns a entendre-ho tot plegat. Sobretot volem saber la teva opinió sobre aquest àudio que acabem d'escoltar. Claríssim, no? L'objectiu era destruir la imatge d'Iglesias i de Podemos, no?, de cara a aquelles eleccions, sí, recordem-ho, sí, del 2016.
Sí. Aquí la cosa és molt greu. A veure, per què és molt greu? És tan greu com els casos que hem vist precedentment, però aquí sí que es demostra que hi ha una persona que pertany a un mitjà de comunicació que sap que un fet és mentida, és a dir, que no tan sols no està contrastat, que podria ser... Bueno, escolta, et llenço una notícia, no m'ha donat temps de contrastar-la. Per què? Perquè hi havia un paper amb un membret oficial que resulta que és fals i a mi no m'ha donat temps de mirar-ho. No, no, no. Aquí, sapiguem que és fals, sapiguem que és una prova burda, va, i s'explica. Clar, això és una falta d'ètica professional absoluta. I això ho trobo molt greu, perquè, això, a part de fer mal a la persona a la qual va dirigida l'acció, que és el Pablo Iglesias, això fa mal a tota la institució de la premsa.
Clar.
I perquè d'aquí a treure conclusions generalistes, encara que siguin difícils d'argumentar, però és molt fàcil. I estem en un moment en què, clar, treure conclusions de dir, escolta, tota la premsa funciona així, no ens la creiem, doncs hi ha un pas. I això no ens ho podem permetre.
Per cert, Jordi, vas poder seguir ahir el debat de la Nació, al Congrés dels Diputats, el discurs del Pedro Sánchez, a trossos, no? Però justament va haver un moment que en aquest discurs el mateix Sánchez va fer referència, no?, a les clavegueres de l'Estat, admetent que no són coses, Jordi, del passat, i que la prova és que en els darrers dies, doncs, que gairebé cada dia, estan apareixent filtracions als mitjans, com és el cas que estem analitzant ara, el de Ferreres i Villarejo, no? Tu creus, Jordi, que d'alguna manera, doncs, l'executiu de Sánchez n'està al corrent d'aquestes males praxis o s'assabenten quan els fan públiques als mitjans? Com els hi arriba?
A veure, jo vull creure que l'executiu de Sánchez no n'està al corrent perquè precisament funcionen a amagades de qualsevol xarxa habitual d'acció i que lògicament en són víctimes. I l'únic que l'Estat també té els seus contrapoders, contrasistemes d'informació i que poden posar-los en marxa per lluitar contra això, i que és precisament el que s'ha de fer. Ja s'han fet alguns esforços, eh? El ministre Marlaska ha fet alguns esforços importants per tal de que aquestes coses no passin, però clar, estan molt, molt arrelades a les profunditats de l'Estat i costa molt treure-les de sobre.
Clar, i amb tot això, Jordi, una pregunta clau és si ens hem de creure tot el que ens diu i el que ens filtra Villarejo.
A veure, el que ens filtra Villarejo forma part d'unes gravacions obtingudes il·legalment, però en la que hi ha diversos actors que estan tractant sobre temes determinats. Quan el Villarejo parla en nom d'ell, per mi no té cap credibilitat. Quan el Villarejo ens ofereix unes gravacions, ens poden fer angúnia, ens poden fer fàstic, ens pot fer fàstic el mètode, però allà estan. I, per tant, alerta. Que poden estar descontextualitzades, potser sí, però que poden no estar-ho, doncs suposo que és la majoria de vegades. Amb la qual cosa, a veure, quan per exemple un ministre et diu jo amb aquest senyor no hi he tingut un contacte en ma vida, i després apareix que està parlant amb unes gravacions, home, m'he de creure aquest senyor que diu que no havia tingut mai un contacte perquè era ministre, doncs no, doncs a veure, són una prova que possiblement no tingui un pes judicial, però sí que són una prova fefaent de que s'estan fent coses que són lletges.
Clar, Jordi, i justament pel que estem parlant, i ja com per rematar avui en poques paraules l'espai de comunicació, seria preguntar-te la pregunta del milió, no? Marta, d'alguna manera, com es podrien, mai millor dit, netejar aquestes clavegueres? És possible?
No. Home, és complicat perquè l'Estat genera, ja hem vist, des de l'imperi dins l'imperi a l'època dels romans, que han existit les clavegueres. Quan apareixen determinats actors, el que sí que ha de fer les pròpies institucions sanes de l'Estat és separar-los, per una banda, i per altra banda, seguint aprofundint en l'educació democràtica de tots els ciutadans per tal de que, quan passen aquestes coses, doncs fer-ne almenys oïda sordes i dir, escolta, vale, d'acord, però no, per aquí no volem anar. Educació i madura quan es produeixen i se saben que passen les coses que passen.
Jordi Cullell, director del grau en Global Communication Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Queda dir-te que moltes gràcies, Jordi, per ser aquest matí amb nosaltres. I, sobretot, Jordi, que tinguis un molt bon estiu lliure de filtracions.
Molt bé, igualment. I espero que la temporada vinent, perquè nosaltres també ja estem tancant barraca, ens falten 15 dies, ens tornem a veure.
Home, per suposat, Jordi. Així serà, eh? Nosaltres encantadíssims, Jordi. Una abraçada ben forta i ara sí, bon estiu. De debò, Jordi, cuida't.
Igualment, adeu.
Una abraçada forta. Ens ha encantat tenir el Jordi Cullell entre tots els col·laboradors de Blanquerna, que ens ajuden a entendre l'actualitat del dia. Ara nosaltres, com deia el Jordi, ja comencem a recollir. Mm-hmm. Què et sembla, Marta?
Sí, però encara ha de passar algú per aquí, no?
Sí, el nostre àngel de la xarxa, avui Eva Cervera, serà després de la pausa publicitària. Com dèiem, comencem a recollir.
Ràdio Estel.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratorios Maen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts ja que passen de dos quarts a dues. Arribem a la recta final del programa d'avui, però abans hem de donar pas a l'Eva Cervera. Eva, com estàs?
Hola, bon dia.
La nostra àngel de la xarxa d'avui, que, per cert, per començar a recollir, vols iniciar aquesta secció avui? A veure, amb o sense Rosalía?
Amb.
A veure.
El que dic és que què seria d'aquesta secció?
Ara ho entenc.
Sense
la nostra Rosalía, perquè ja ha donat de... Clar, ja està en gira, no? Va començar a Almeria.
Exacte.
I doncs... que va passar per Sevilla.
Correcte. Doncs Rosalía ha llançat una nova cançó, Despecha, fa re, poc més de 15 hores. De moment, però, només podem delectar-nos amb el tastet que permeten els vídeos de TikTok, que això comença a ser usual, eh, en la Rosalía, perquè és en aquesta xarxa on l'ha publicada. Mira, escoltem. En què surt ella en una habitació parlant per telèfon amb el baby i dient-li que ja ho heu sentit. Avui millor sortir de festa amb les motomamis.
Però què vols dir amb el baby?
Si amb el baby.
Perquè és un noi o...
Amb el baby, suposo, sí, perquè bueno, la lletra és la que és. Deu baby, ser... no me llames, que jo estoy ocupada, olvidando tus males.
Ah, clar, no deu ser pas Pedro Sánchez perquè té altra feina.
Pedro Sánchez necessitarà l'arindol.
Es quedaràs fònic.
Perquè... Crec que no.
Sí, sí, perquè ja la veu, pobre home.
Escolta... Doncs aquest vídeo porta més d'un 1.500.000 reproduccions.
Jo em pensava que ens parlaves justament del concert que va fer Sevilla, no sé si m'equivoco, no sé si va ser diumenge, que pobra Rosalía, bueno, pobra Rosalía no, pobra la gent també, que estaven allà sí, aguantant una calor que feia amb aquell concert.
Primers auxilis, no?
I va gairebé va haver de fer primers auxilis.
Sí, a una noia que es va...
Doncs no. Sí, això... Jo us parlo de les novetats. I la novetat és aquesta nova cançó, que per cert, la cantava als concerts, l'ha cantat als primers.
Ah, ja la incorpora a la gira.
Sí.
Que està despecha, no? Reacció a les xarxes. Ja
doncs mira. Temazo. Ya es mi tema favorito y ni salió. Lo estoy pasando mal saltando todos los TikToks del tour para que no me hagan spoiler, tía. No crec que aquest últim se n'hagin sortit.
A veure, jo t'haig de dir que no està mal, eh, pujar a José.
No, però trobo que se sent prou testona, no? Vull dir, per ser un vídeo de TikTok... No, vull dir, es bueno, pot sentir...
Està en bucle.
Jo recordo... Ah, està en bucle. Val. No, perquè recordo... Recordo que hi havia cançons de Rosalia que se sentia una frase...
Tens raó.
I no entenia... Sí. Primer no s'entenia res, aquesta encara...
No, de moment...
Sí,
el
que, no dic res. És un trosset una mica més llarg.
El tastet que ens ha donat, sí, que l'està posant en bucle al José. Però escolta, també està sonant molt una altra cançó, oi?
Sí, concretament, La gent que estimo, d'Ocas Grasses. Va ser molt especial el concert que van fer al Canet Rock, sobretot en cantar aquesta cançó, que és preciosa. El grup va preguntar si algú ho havia gravat i a partir dels vídeos que es va enviar al públic n'han muntat un que posa la pell de gallina. El so no té molta qualitat perquè els vídeos són casolans i gravats en directe en el concert. Però igualment hem d'escoltar uns segons d'aquest muntatge homenatge als fans perquè val la pena.
Una part de tu en floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
Per si ells mateixos han fet un muntatge, no? Amb la solidaritat de tots els assistents, no? En aquest concert.
Li van enviar els vídeos i mira, ells han fet aquest muntatge.
Doncs felicitats als Oques Grasses des d'Osona, que tenen tant talent aquesta gent. Per cert, qui s'emporta l'entrada doble per veure de franc la Sagrada Família?
Doncs mira, tenim guanyador. El guanyador és l'usuari M.K. Roca. Marc, que és el nom que hi ha darrere aquest nom d'usuari, ha respost correctament la pregunta quina serà l'alçada de la Sagrada Família un cop construïda. Doncs 172,5 metres.
Doncs enhorabona al Marc. Ell tindrà aquesta possibilitat de veure la Sagrada Família per dins i dir també als oients que la setmana que ve encara teniu una darrera oportunitat.
L'última de la temporada.
L'última
sí.
De la temporada. Doncs ja ens explicaràs cap a on han de mirar, si cap a Instagram o bé cap a Twitter. Eva, que
ja
passis...
Ja us explicaré. Va, ja us explicaré. Vinga, en aquest cas no diem res.
Ja ens aniràs donant pistes, però és que clar, parlant de pistes, anem cap al Freqüència Madurada, va. Que millor dit, José. Posa l'altra, va.
José, ara.
Ep. Vinga.
Quina vida més tranquil·la hagués tingut Harrison Ford si finalment hagués decidit ser fuster.
Carai.
Era la resposta de la Freqüència Madurada d'avui. Finalment no, finalment es va dedicar a això, a actuar davant les càmeres i també la veritat és que ha fet una carrera d'èxit. Però bé... En primer moment volia dedicar a l'ofici de la fusta, de ser fuster.
Tocant fusta, eh?
Va començar tocant fusta.
Doncs moltíssimes gràcies a Jarque. Heu de saber que demà també teniu una darrera, no? Que demà encara... Ui, si encara són dijous.
És que aquesta setmana està passant molt a poc a poc.
Sí, oi?
Sí.
Està passant a poc a poc.
Sí.
Doncs no patiu, perquè teniu doble oportunitat, eh? Doble oportunitat per endur-vos aquesta magnífica cistella Capravo, especial estiu. Ara sí que nosaltres ho hem de deixar aquí. Tot seguit ja s'hi posa l'Ignasi Miranda en el Sense Distància, a l'espai on l'Ignasi doncs, en repassa tota l'actualitat religiosa i en el punt de les dues. Tens una cita amb l'actualitat general, amb l'equip de l'Estel Migdia, amb Joan Trias al capdavant. Dir-te això, que si tens ganes de més, t'esperem demà aquí al matí a Ràdio Estel a partir de les 8 del matí. Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments amb vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant